La ruta de l'Atzar, fin que forma part de la campanya de promoció turística de l'Agència Catalana de Turisme amb motiu de l'any del turisme cultural, s'ha proclamat guanyador del premi que concedeix el Comitè Internacional de Festivals de Films Turístics. El CIF és l'únic certamen del món que aplega peces d'aquestes característiques i està format per 16 festivals internacionals. Després d'endur-se el Gran Prix en 7 festivals que formen part d'aquest circuit, aquesta peça, la Ruta de l'Atzar, ha sortit absolutament guanyadora. L'entrega del guardó s'ha fet a Viena, fins a la capital austríaca van viatjar per viure el moment de l'entrega. El guardó el recollia el director general de turisme, el senyor Octavi Bono, qui ens manifestava la seva satisfacció pel reconeixement. Senyor Bono, moltes felicitats.
Moltes gràcies, estem molt contents i feliços.
Més de 3.000 films s'han presentat en aquest festival per triar el millor film de promoció turística del món i se l'han portat a Catalunya. Jo diria que això ja marca una mica que el turisme i la promoció a Catalunya segueix la línia que ha de seguir.
Sí, no? I potser a vegades no tenim prou consciència de que les coses es fan bé fins que algú de fora t'ho diu. Estàs immers en el dia a dia, els ritmes són trepidants, fas moltes coses simultàniament i poses el cor i tenim equips extraordinaris que fan de la seva feina doncs això un element important i s'hi apliquen amb entusiasme i amb il·lusió, però no acabes de tenir consciència doncs, del valor, no?, d'allò que generes. I això que acaba d'explicar, estem competint amb materials que han arribat de més de 130 països, amb un volum enorme, ingent, de més de 3.400 propostes amb les que hem hagut d'estar competint i després d'un itinerari llarg en moltes ciutats en les que en 18 festivals previs tot això ja s'ha anat filtrant. Clar, aquesta és la dimensió del que estem parlant i que al darrere de tot això tinguem com a resultant final doncs que una eina al servei de la difusió del que és el nostre país és una perspectiva cultural i turística doncs quedi al capdavant, certament ens fa extraordinàriament feliços i ens fa sentir orgullosos.
Bé, de fet han sigut dos els films que han estat premiats. Un ha quedat com a finalista, que era el d'Oliver l'Astrólogo, i l'altre, que és el que s'ha endut el primer premi, és La Ruta de l'Atzar. Una Ruta de l'Atzar que el que ens ve a demostrar, també els paisatges i els racons de Catalunya, però el que ens ve a demostrar és que el contingut i també la interrelació entre els visitants i els locals és una part important d'un viatge, i la música, per suposat.
Sí, i de fet, si un avui mira aquest material, o si tinguéssim l'oportunitat, i hi ha llocs en els que aquesta informació hi és, de fer un repàs de com comunicàvem, ja només parlo d'elements audiovisuals, ara fa 10, ara fa 15, ara fa 20 anys, veuríem una extraordinària evolució. Una evolució que ens porta a que primer necessitàvem explicar-nos des d'un punt de vista d'espai físic, és a dir, només mostràvem, com si fóssim una mena de documental, allò que teníem o érem, especialment en l'àmbit doncs, del patrimoni o també del paisatge. Després teníem la necessitat també de que aquests espais estiguessin ocupats per la gent, el resident i també el visitant, però quasi bé com uns espectadors. Estaven allà com una peça més de l'escenari. I ara finalment amb això ja no en tenim prou i sabem que la resposta és millor, és més intensa i es produeix d'una manera segurament més emocional quan l'entorn no només ens hi posa gent, sinó que aquesta gent viu una determinada situació i és protagonista d'una història. I aquest és el que segurament explica, jo crec, en bona part l'èxit de la Ruta de l'Atzar, no? El fet d'integrar d'una forma molt clara un relat simpàtic, amable, que té amb aquelles estructures tradicionals doncs una introducció, un desenvolupament i un desenllaç, i que convida aquell que està veient el material a estar pendent d'allò que succeeix i d'altra banda també pensar que ell no podria ser protagonista d'una manera similar, no? I com bé deia, doncs amb una connexió amb el resident. No entenem l'activitat turística com si fossin vasos estancs que no es relacionen el resident i el turista, diguéssim, formen un binomi molt interessant que hem de protegir, que hem de vigilar i tutelar i que d'altra banda aquest material també el recull.
El relat del turisme a Catalunya i a qualsevol destinació turística del món sempre és fràgil. És un relat que pot veure's alterat per qualsevol circumstància i moltes vegades circumstàncies que no es pot controlar des dels ens que s'encarreguen de la promoció turística. L'any passat tornàvem a parlar d'aquells mercats que tornaven a obrir-se el turisme i semblava que això podia ser el que hagués perjudicat d'alguna manera doncs, l'arribada de més visitants a l'estiu passat. Si avui hem de mirar i fer una anàlisi sobre el turisme a Catalunya, hem de pensar que potser aquestes pujades i baixades, aquests picos, no ens han d'espantar gaire?
Del que em pregunta i amb la reflexió que introdueix, m'agradaria fer dues observacions, començant per la del final. Crec que hem d'estar relativament tranquils, entre altres coses, perquè ens estem comparant amb un exercici 2017 que va tenir una component de rècord excepcional i no només en un lloc del país, sinó de manera generalitzada i no només en un sector d'activitat dintre d'un lloc, sinó també en el conjunt dels sectors. Per tant, la referència que tenim a l'hora de comparar-nos és la d'un any absolutament excepcional. I després, també perquè en aquest mateix sentit, aquest tranquil·litzar, no?, en el conjunt dels actors, hem decrescut en turisme internacional lleugerament, poc més d'un 2%, al voltant d'un 2,5%, però per contra, en ingressos estem incrementant quasi bé un 6%, un 5,9% en els 9 primers mesos de l'any. Per tant, tenim menys activitat, que ens genera més valor afegit i això ens ha de fer sentir relativament tranquils. I per la part inicial del que deia, el sector és complex. Jo cada vegada, i fa molts anys que hi treballo, explico quan tinc l'oportunitat que cada vegada em costa més entendre bé les coses que ens passen. No? Enguany, per exemple, hem necessitat trobar causes d'un descens de l'activitat, però tinc la sensació que hem buscat les causes perquè necessitàvem trobar unes causes, no perquè l'existència de les causes en si mateix provoqués una situació. Enguany, hem etiquetat dintre d'aquestes causes diferents elements. Un d'ells, la recuperació dels mercats internacionals. Curiosament, aquests tres mercats que més s'han fet sentir enguany a l'hora de parlar de causes, Turquia, Tunísia i Egipte, en el 2017 van créixer més que no pas enguany. En canvi, en el 2017 no en van parlar, curiosament. No? Per tant, el sistema turístic és una realitat complexa en la que incideixen molts vectors i molts actors i que requereix una aproximació rigorosa, m'atreixo a dir científica i força més quirúrgica de la que a vegades estem acostumats. No?
Que pugi la despesa era un dels objectius en definitiva de fa uns quants anys i possiblement regular una mica doncs, el flux en determinats punts de Catalunya, com per exemple Barcelona, de l'arribada de turistes. Jo no sé si a Barcelona, l'Agència Catalana de Turisme o des de la Direcció General de Turisme, vostès estan implicats directament amb aquest pla estratègic que es va presentar ara no fa gaire.
Intentem mantenir espais de col·laboració fluïts i en diferents camps, també en el tema del màrqueting. Ells formen part, com a Ajuntament i com a Turisme de Barcelona, dels nostres òrgans de govern, dels òrgans de govern de l'Agència Catalana de Turisme, i nosaltres també som observadors en el que seria el Consell de Direcció de Turisme de Barcelona. I honestament, hi ha una relació en lo personal fluïda i amb una mirada, diguéssim, molt constructiva per una i altra banda. Tenim altres espais de relació també, per exemple, tenim una comissió específica només per seguir els temes d'allotjament, en aquest cas més posant el focus en l'Ajuntament que no pas en Turisme de Barcelona. I jo també he de dir que a nivell tècnic la dinàmica de treball és força positiva, perquè al final les coses, diguéssim, poden tindre càrrega ideològica on la poden tenir i no l'han de tenir on no l'han de tenir, no? Per tant, sí, ells han estat actors del que són alguns dels nostres documents orientadors i nosaltres comencem a ser-ho amb aquest camí que ells ara enceten també pel que fa al seu pla de màrqueting.
Senyor Bono, que tenim entre mans respecte a la promoció turística, que potser avui és un dia de saber si haurem de tornar l'any 2019 aquí a Viena a rebre algun premi.
Fem més de 1.200 accions al final de l'any. Jo crec que en fem masses i tot, i també aquest és un debat que portem a terme internament perquè potser ens convé, perquè els equips tenen la dimensió que tenen, posar el focus d'una manera més centrada en determinats aspectes i formar part de les reflexions i dels reptes que anem assumint. Per tant, tenim moltíssimes d'accions. Me n'atreveixo a destacar una que està vigent i que aquests dies doncs, també se n'ha parlat molt. Just acabem de generar un instrument al servei de la promoció per un canal poc habitual com és un joc a través de PlayStation i de la mà doncs, de Sony. Aquestes llegendes de Catalunya, Legends of Catalonia, avui és formar part dels jocs gratuïts que dona aquesta marca en els usuaris de la PlayStation 4 i per tant fixis com obrim vies ben diferents, innovadores, singulars a l'hora de projectar la imatge doncs, de Catalunya també com a espai turístic. L'acompanyament d'aquesta acció que és prou important en si mateixa, en concret als Estats Units, doncs també ha vingut no, doncs amb altres elements que li volen donar impuls com és una presència notable en premsa de caràcter més convencional, premsa online, i algunes pantalles que molts catalans ja hem vist perquè ens ho han fet saber a Times Square, on s'està projectant precisament aquest tipus de material. Aquesta seria d'alguna d'aquestes 1.200 accions que al final de l'any acabarem fent, una de les més rellevants en aquest darrer trimestre.
Estats Units, un mercat que ens interessa especialment donada la pujada que ha tingut últimament.
Sí, és del mercat que ha tingut una tendència més a l'alça en els primers 9 mesos de l'any, en bona part també propiciada per una millora de la connectivitat. Sempre és perfectible, sempre podrà ser encara millor, però déu-n'hi-do el camí que s'hi ha fet. I d'altra banda, un mercat que ens el mirem per allò que ens haurà de mirar. No es tracta que arribin només molts clients d'un lloc, sinó que tinguin capacitat de generar valor. Per tant, el mercat nord-americà té uns nivells de despesa força més elevats que d'altres mercats que ens proveeixen de clients. Quan dic força, poden arribar a duplicar el d'altres mercats i, per tant, té un enorme valor estratègic. El tenim molt circunscrit en un entorn doncs, més urbà i metropolità, però pensem que s'obren altres oportunitats per a altres parts del país també en aquest mercat.
Senyor Bono, moltes felicitats. Ens alegra molt que Catalunya s'hagi endut aquest primer premi com a millor film del món en l'àmbit del turisme.
Sí que estem contents. Moltíssimes gràcies, perquè, francament, estem no només contents, sinó orgullosos.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Oh, benvinguts
a seu, a seu. La peça promocional explica la història de dues noies que segueixen les passes d'un cantant a través del seu diari de viatge per mostrar el caràcter més cultural de la destinació catalana. L'agència que va fer la ruta de l'atzar és Charles Barcelona, els creatius responsables Carles Patrís i David Pérez. Ells ens explicaven a Viena el procés des que els encarreguen la feina fins a recollir el premi.
Bueno, nosaltres treballem a partir d'un briefing primer del client, en aquest cas l'Agència Catalana de Turisme, que treu a concurs una campanya de publicitat per promocionar el país amb una sèrie d'indicatius, que són any de la cultura, turisme sostenible i país, és a dir, no ciutat Barcelona, sinó país, Catalunya. I a partir d'aquí s'ha de treballar. És quan comencem a treballar la creativitat.
Treballar la creativitat amb aquestes pautes, que suposo que les pautes són doncs, mínimes, aquestes que has esmentat, tampoc no deu ser fàcil, perquè m'imagino que vosaltres quan us tanqueu us trobeu que hi ha moltíssimes possibilitats d'afrontar el tema de la cultura. Podem caure en tòpics patrimonials o podem parlar d'una cultura molt més d'interacció entre el turista i el nadiu, no?
Bé, al final des de l'agència de publicitat el més important de tot és que el producte sigui bo. En aquest cas, culturalment, Catalunya ho és, perquè té un patrimoni no solament de pedra, per entendre's, que siguin romànic, catedrals, esglésies, Sagrada Família, sinó un patrimoni també de festa, de cultura, de gastronòmic, etc., que també és cultura, no? Aleshores, si tu tens un bon producte, tens més responsabilitat de fer-ho bé, no? I en aquest cas, aquest era la gran responsabilitat nostra, no?
Hi havia una música que ja formava part de la campanya, d'una campanya de l'Agència Catalana de Turisme, que era la cançó d'Encisa, i trobeu un personatge perquè interpreti aquesta cançó. Com el trobeu? Qui és? Qui té la coneixença?
Bueno, l'Steve, que és el protagonista i músic de la campanya, el va trobar el David, en aquest cas, en un concert en directe que estava ell a Ferreres. I llavors, al cap d'un temps, pensant en la campanya, el David va dir, ostres, a lo millor aquest podria ser el protagonista doncs, de la nostra campanya, no? Buscàvem algú de fora que vingués a Catalunya, que visqués a Catalunya i que pogués ser doncs, protagonista de la nostra campanya.
L'Steve és australià?
L'Steve és australià, l'únic que és molt conegut allà, vale? I aquí no tant encara, vale? I ell feia gires petites per Catalunya i bueno, és un amant de Ferreres i sempre anava i cada estiu està allà tocant, vale? I casualment aquell dia estava també el David, vale? I llavors vam doncs, lligar caps i bueno, vam contactar amb ell i va ser doncs, molt interessant perquè el tio es va volcar amb la campanya, va ser molt maco, no? Després ell va doncs, col·laborar en posar la veu en aquest tema musical, però hi ha darrere un grup de... Hi ha 28 músics que formen part d'aquest tema musical. Vale? Cada músic és del territori per on passa el diari de viatge, diguem així.
Vale. Per exemple, una flauta travessera que troca a Montserrat i trobaríem altres instruments arreu del territori. De fet, clar, jo suposo que ja tenim el personatge, tenim dos protagonistes més, que són les dues noies que es troben al diari de viatge de l'Steve i que són les que fan el mateix recorregut que ella ha fet i es fan fotografies al mateix lloc que ella se les feia, que seria la ruta de l'atzar, no? Una ruta que ens porta a descobrir molts paisatges i que sembla que ha de tenir una edició complicadíssima. Quants dies de rodatge?
En total van ser 12 dies de rodatge, dividits en dos tongades, per entendre'ns, una al juliol i una al setembre. Vale? Però en total van ser 12 dies de rodatge.
12 dies de rodatge de quantes hores?
Bueno, en principi la idea d'aquest rodatge era rodar sense una planificació molt estricta. Hi ha una planificació, però també deixar-ho a l'atzar, no? Precisament perquè la pel·li i la idea és l'atzar, no? Que poden sortir coses que interessen, parem un moment i ho rodem.
El que és molt interessant d'aquest rodatge és que gran part d'aquest rodatge és real, o sigui, no està ficcionat. Vull dir, les noies van, en el cas de les falles de Taüll, van viure l'experiència de les falles i vam doncs rodar acompanyant a les noies, però no està rodat per l'espot, sinó va ser real. I això ens va passar en moltes localitzacions de Catalunya. Per això va sortir aquest producte, no? Perquè és molt real.
La dificultat és deixar tot el que heu fet en 4 minuts?
Sí. Bueno, en aquest cas, en publicitat, si parlem en termes publicitaris, 4 minuts és una eternitat. Nosaltres estem molt acostumats a treballar en 20 i 30 segons. Aleshores, la dificultat d'aquí era que aquests 4 minuts no es fessin pesats, perquè avui en dia també, amb tot el tema digital, la gent està comprovat que 35-45, un minut màxim de vídeo i després desconnecta. Aleshores, això és un repte també, perquè has de fer una cosa que en 4 minuts mantingui l'interès de l'espectador. I això era el repte principal, des d'un punt de vista creatiu.
Què representa pels creatius haver guanyat aquest primer premi com a millor film turístic del món?
La veritat és que estem molt contents, perquè quan penses una idea així, evidentment no t'imagines mai que serà el millor anunci de turisme del món, no? Vull dir, evidentment no ho fas per això, no? Però bueno, després d'un any i tens aquest reconeixement, la veritat és que estem molt contents. Vull dir, per uns creatius, a veure, fer una campanya de turisme és un repte important, no? Però fer una campanya de turisme del país d'on ets encara és més emocionant, no?
Ja que tinc aquí dos professionals, m'agradaria aprofitar per... Aquest matí aquí a Viena hem vist tots els finalistes. M'agradaria aprofitar perquè vosaltres donéssiu la vostra opinió sobre quins són els millors d'aquests finalistes que avui hem vist.
Bueno, a mi m'ha agradat molt una pel·lícula que han fet a Geòrgia sobre el president, que surt el president, el primer ministre, surt com a protagonista i és allò el turista 6 milions que és convidat per sorpresa a sopar amb el president.
El president és de veritat, però jo sí. Crec que el turista potser ha triat un perfil que potser no ho és.
Està bastant ben fet, la veritat. Segurament està tot molt, molt preparat, però dona el pego, per dir-ho d'alguna manera. Vull dir, està bé, està força bé.
Jo també estic d'acord amb el David, a mi és la que més m'ha agradat també, la de Geòrgia, perquè sí que és veritat que pot ser un fake, vale? I aquell personatge potser està tot preparat, però el producte final és molt bo, està molt ben produïda i el missatge que volen donar és molt positiu també. Per una campanya de turisme costa molt, avui doncs ho hem vist, que sortir de les campanyes que són postals, vale? I costa molt explicar una història, costa molt construir algun relat d'aquell país.
Sembla que això sí que és coincident amb gairebé tot el que hem vist avui, que és que el que sí que hi ha és una tendència a deixar els paisatges i a potenciar molt les persones de les destinacions, això per una banda, i després a vendre relats. Les pel·lícules de promoció turística de fa uns quants anys, el que venien eren postals, bàsicament, no? Suposo que això és una tendència generalitzada que vosaltres també ho devíeu controlar, està clar.
Sí, la tendència és buscar el que deia el Carles, un relat, no? Vull dir, no solament una postal rere postal, una música grandiloquent i rodat tot des de l'aire, des d'aquí, des d'allà i tot maquíssim, sinó buscar primer la part més experiencial, no? La gent disfruta d'una experiència, això és una mica també el nou mantra del món del turisme, tu saps perfectament, i l'altra és que la part publicitària vagi més enllà de foto, hi hagi una història que transmeti el que és el país, no solament des d'un punt de vista de paisatge.
Bueno, això és la demanda que hi ha. El turista cada cop busca més experiències autèntiques, experiències reals, i llavors nosaltres també ens adaptem a la demanda, és així, és doncs la tendència. Vull dir, nosaltres quan tenim una campanya de turisme cultural, a priori dius, ostres, què fem aquí, no? Però clar, el turisme cultural ha canviat molt, ja no només vas a veure pedra i vas a veure un museu, no? És molt més enllà, vas a veure un museu i pedra, però fas altres activitats, més de turisme actiu, vull dir, fas una combinació, vull dir, el turisme cultural va molt més enllà i més a Catalunya.
Senyors, moltes felicitats per la part que us toca, que és molta. Jo suposo que això sempre acaba sent una empenta per tirar més endavant encara. Gràcies.
Això esperem, gràcies.
Podeu trobar la peça La Ruta de l'Atzar a les xarxes socials de Tiramilles Cope. Per tant, passeu una bona estona.